Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Les implantacions al polígon Catalunya Sud de Tortosa de les empreses Conflored i Kronospan estan fent un efecte d'atraure noves inversions i indústries. L'Incasol i l'Ajuntament de Tortosa ampliaran en 139 hectàrees les 170 actuals al terme municipal. Kronospan promou que es creï així un clúster al voltant de l'activitat de la fusta i de la seva fàbrica, però hi ha interès en altres àmbits i activitats que, de moment, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, no ha volgut desvelar. La construcció de la fàbrica de Kronospan avança a ritme vertiginós i ja s'ha aixecat una de les 6 naus de la planta que estarà en funcionament i produint taulons de conglomerat a final d'any. També està llest el projecte per fer un ramal ferroviari i obrir una segona línia de producció que gairebé doblaria la inversió. Tot i que l'alcaldessa de Tortosa no ha volgut avançar quines noves implantacions industrials poden arribar aviat, ha reconegut que hi ha demanda i interès, a conseqüència, en part, per l'atracció que genera el clúster de la fusta que vol impulsar Kronospan al voltant de la seva activitat.
El mateix entorn de Kronospan i el mateix objectiu que tenen de muntar un clúster lligat a l'activitat del mateix Kronospan fa que s'estiguen adquirint terrenys per tal de poder-s'hi ubicar aquest clúster que ja es va anunciar al seu moment per part de la direcció de Kronospan, i a la vegada també estem treballant amb altres empreses que, com sempre, si em permeteu, fins que no estigui tot clar i tot fet no en parlaré, però que és evident que l'atracció de Kronospan i també a la situació que sempre hem dit estratègica del polígono Catalunya Sud dona els seus fruits i es veu el resultat, l'estem veient els últims 2 anys amb aquestes 2 implantacions que superen totes les expectatives que ens havíem generat com a municipi i que ara seguim treballant en aquesta línia.
L'alcaldessa de Tortosa ha celebrat que l'arribada de Floret o Kronospan i sobretot la situació estratègica del polígon Catalunya Sud estigui donant ja els seus fruits i resultats. Prova d'això, segons ha explicat Meritxell Roger, Tortosa ha assolit xifres d'atur molt positives, amb una desocupació que arriba a nivells de l'any 2007.
Des de la seva adquisició dels terrenys fins a la finalització d'aquesta obra, tots els tràmits i totes les necessitats que es generen com a empresa per tal de donar-hi el màxim de facilitats i, per tant, poder-los ajudar a que aquesta implantació, que es va programar per tal de que a final d'any tinguessin elaborat el primer tablero, sigui una realitat. La línia és que estan treballant amb el temps que marcava, amb el timing que tenien previst des del principi, i ara el que estem fent és poder-ho seguir, poder estar col·laborant amb ells i a la vegada també treballant amb que és l'ampliació del polígon Catalunya Sud, que és continu amb aquesta implantació i que suposarà poder també ubicar aquest clúster lligat al que és l'activitat que té Kronospan i també a futures adquisicions d'altres indústries que ja s'estan interessant pel Catalunya Sud i que, per tant, aquest és l'objectiu, que es continua ampliant el Catalunya Sud i que continua havent més activitat econòmica. De fet, no sé si ho heu vist, però ja es veu la quasi finalitzada l'ampliació de Floret, que ara mateix fa un any que va començar la seva activitat i que ja abans d'un any de fer l'activitat ja estava ampliant-se, i per tant això ens genera una situació molt optimista de cara al que és l'activitat a nivell del nostre municipi de Tortosa, pel fet de que, com us vam explicar també, hem tingut molt bons resultats d'atur, no havíem tingut un atur tan baix des del 2007, per tant molt satisfets també de la situació que estem vivint en aquests moments i treballant al costat de les empreses, de les indústries que necessiten també de la mà de l'Ajuntament per tal de poder continuar creixent i continuar implantant-se aquí.
Segons ha manifestat la direcció de l'empresa Kronospan, si s'aprova la construcció d'un ramal ferroviari de 2,5 quilòmetres des de la xarxa ferroviària fins a la planta de Kronospan, la multinacional es planteja una segona línia de producció de taulons de partícules orientades. Aquestes no es fabriquen en lloc d'Espanya i s'usen especialment per a construir cases de fusta perquè tenen les característiques estructurals adequades que no tenen els taulons de conglomerat. Per aquest motiu, el director general a Espanya de Kronospan, Javier Massisior, ha explicat que la segona línia de producció a Tortosa depèn bàsicament del ramal ferroviari i del subministrament de la fusta.
La inversió inicial actualment està en 274 milions i sigue la possibilitat d'una segunda línia de OSB, lo que pasa que tenemos que conseguir las condiciones de poder exportar, porque sería la única línia que hay en España, pero no hay consumo suficiente para la línia, entonces teníamos que exportar todo vía tren y vía barco y necesitaríamos tener el acceso ferroviario garantizado en las propias instalaciones. Había que tener la vía está muy cerca, es cierto que la vía está a 2,5 kilómetros, entonces había que llegar allí de alguna manera, ¿no? Y luego tenemos eso y la necesidad del suministro de madera, porque esa línea sí que sería ya con madera, va a hacer el corte sanitario que se necesita mucho en Cataluña. Los montes aquí están poco cuidados y poco limpios, y luego provoca que en verano haya muchísimos incendios.
Si es posés en marxa aquesta segona línia de producció, la planta de Tortosa tindria més de 300 treballadors. El director general d'Espanya de Kronospan, Javier Masisior, ha donat a conèixer que ja han engestit el projecte del ramal ferroviari fins a la planta del Catalunya Sud i que ara s'ha de treballar amb la Generalitat el finançament i la execució de l'obra.
Tenemos ya hecho un proyecto, se está trabajando con el Incasó y el gobierno regional para ver si es factible o no. O sea, factible es, otra cosa es saber un poco, claro, como eso supone cierta expropiación. Hay 2 kilómetros hasta llegar a la vía, pues hay que ver un poco cómo se puede gestionar administrativamente ese problema. Hay que ver un poco si estamos hablando de unos 7 millones de euros, más o menos, 7-8 millones de euros, según nuestra primera estimación, y habría que ver un poco cómo se financia también esa inversión. Tampoco es mucho, aquí estamos invirtiendo, bueno, en ese caso invertiríamos más de unos cerca a los 350 millones de euros, perdón, 400 millones de euros por lo menos, entonces sí que no estamos tampoco pidiendo mucho.
Ahir dijous, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, i el director general a Espanya de Kronospan, Javier Masisior, van visitar les obres de la construcció de la planta de Kronospan, que està avançant a un ritme vertiginós. Ja s'ha aixecat la primera de les 6 naus de la fàbrica de taulons, que tindrà 95.000 metres quadrats en una parcel·la de 27 hectàrees. Mentre s'aixeca la planta, ja s'han iniciat els processos de selecció de personal. La línia de taulons de conglomerat donarà feina almenys a 187 persones, més 1.500 treballs que proporcionarà indirectament, tot i que Masisior ha assegurat que seran més perquè caldrà personal per al subministrament de fusta o per a l'administració. El pressupost de la inversió és de 274 milions d'euros. Els primers taulons es fabricaran a final d'aquest any.
Serveis informatius d'Antena Caro. Serveis informatius d'Antena Caro.
Un grup de 20 alumnes de l'Escola d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya han dissenyat una estratègia per mitigar les conseqüències catastròfiques d'un episodi extraordinari d'aiguats com el que va patir les cases d'Alcanar el passat 1 de setembre del 2021. Aquest document es va presentar i debatre ahir dijous a la tarda en una assemblea veïnal que ha de ser també la base d'una estratègia de resiliència a curt termini en paral·lel als canvis del model urbanístic davant dels impactes del canvi climàtic. I és que durant els últims 4 mesos i dins de l'assignatura Resiliència, Territori i Adaptació al Canvi Climàtic, els estudiants han analitzat a fons el fenomen en 3 àmbits concrets. La zona del barranc del Llop, incloent el càmping Alfax, el barranc de Sant Jaume, que creua el nucli de les cases, i la zona del Fondo de Jan. L'objectiu era que aprenguessin a dissenyar mesures de resiliència davant dels fenòmens del canvi climàtic, com són inundacions o creixement del nivell del mar, amb l'objectiu d'evitar afectacions traumàtiques en zones urbanes. Així, les solucions de la Universitat Politècnica de Catalunya per afrontar aquests nous aiguats a les cases d'Alcanar, segons ha explicat el director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès de la UPC, Roger Sauquet, passaria per laminar les barrancades i parts urbans inundables.
Heu d'imaginar com que el riu té un curs natural que no es pot modificar, però l'aigua, quan arriba a un cert nivell, pot omplir bosses. Bosses que no són vasos comunicants, perquè llavors genera un riu paral·lel molt més ample, sinó que són bosses simplement que es laminen i un cop s'omplen va la següent, i va la següent, i va la següent. Per tant, és com si tu ampliessis el riu a través d'espais d'aigua estancada, per entendre'ns, no? I utilitzant camps que, per exemple, hem estudiat o que estiguin en desús, que això és una possibilitat, o bé que siguin d'un tipus de cultiu que teniu que va molt bé per això, que són els fruiters, sobretot de cítrics, que tenen una resiliència molt alta a la inundabilitat, no? Precisament es regaven molts d'ells per inundació. Per tant, aprofitar aquest fet dels cítrics, no? De la mandarina, del taronger, per permetre aquestes inundacions sense necessitat de fer malbé cap camp. O sigui que realment estaríem, tant en els parcs urbans com en els camps, estaríem parlant de que l'activitat pot continuar tal i com es desenvolupa en el dia a dia. Simplement que acompleixen una funció molt específica en el moment de la inundabilitat.
El resultat final d'aquest document ha permès, segons ha explicat el director de l'Escola d'Arquitectura del Vallès, de l'UPC, Roger Sauquet, establir 3 grans estratègies de treball per tal de mitigar els efectes d'aiguats com el de l'1 de setembre a les cases d'Alcanar.
La primera estratègia és contenció a la part alta de la conca, o sigui, intentar contenir perquè quan l'aigua són torrents que neixen amb una orografia molt vertical i que quan neixen a la part alta agafen molta força i llavors a la part baixa tenim la trama urbana, per tant, contenir abans que arribi la trama urbana. I un cop passen la carretera i entren en trama urbana és treballar l'espai públic, les bosses que queden d'espais verds o de solars o de carrers per poder conduir i frenar aquesta aigua i al mateix temps treballar amb la secció del propi carrer per poder evacuar ja en última instància, en els carrers que toquen més a la costa, evacuar ràpidament aquesta aigua i amb força cabal cap al mar. Bàsicament han sigut aquestes tres estratègies, o sigui, contenir, frenar i evacuar. No? I això treballar-ho amb els materials propis que té el territori, que són inundació de camps, és una estratègia molt, molt interessant, desviació de l'aigua del torrent en certs moments cap a camps perquè es puguin inundar sense fer els mal, en el que se'n diu inundació per laminació. Dins de la trama urbana, treballar en parcs inundables, o sigui, el que són els parcs doncs, per la canalla, per passejar, per anar a d'esbarjo, en un moment donat, que igual només ha de passar un cop cada 3 anys, o un cop cada 5 anys, o un cop cada 10 anys, funcionen com a zones inundables, per tant, amb una estratègia holandesa que es diu The Room for the River, que vol dir l'habitació pel riu, que és donar-li espai a aquest riu, a aquest torrent, i per últim, aquesta evacuació, modificar alguns carrers estratègicament perquè puguin al mateix temps funcionar com a grans rius que evacuïn cap al mar de forma molt ràpida.
En qualsevol cas, el plantejament d'aquesta estratègia no vol entrar en col·lisió amb les crítiques al model urbanístic i la gran estesa d'edificacions en zones perilloses arran de l'episodi catastròfic d'Aiguats, amb la possibilitat de reformular criteris anteriors. Així, Roger Sauquet ha argumentat que les solucions volen donar resposta immediata als aiguats que pot provocar el canvi climàtic més enllà de les mesures per modificar el model urbanístic.
Nosaltres podem criticar molt el que s'ha construït fins ara, però hi ha una sèrie de fets, que és que ja estan, d'estructures que ja estan instal·lades. Sant Jaume, les cases del Canà és una d'aquestes estructures, no? Per tant, hi podries criticar molt que es deixés construir en la seva època, etc etc, però ara ja estan aquí, no? Com també tota la part urbanitzada més pròxima a la costa. Evidentment, en un llarguíssim termini, les mesures urbanístiques que se'n diuen han d'existir paral·lelament, però estem parlant que per revertir una situació urbanística igual estem parlant de 50 o 60 anys o més. Els embats que ens porta ara davant el canvi climàtic són immediats. O sigui, això pot tornar a passar l'any que ve o pot tornar a passar d'aquí 10 anys. Per tant, condicionar-ho tot a mesures urbanístiques és al mateix temps perpetuar el problema. Per tant, és la hipòtesi que hem fet servir nosaltres de moment. L'ecosistema construït, que n'hi diem nosaltres, el mantenim tal com el tenim. I anem a buscar fórmules de curt termini, barates i econòmiques, i al mateix temps que amb un plaç breu de temps, vol dir 10 anys o menys, puguin tenir unes solucions sobre el territori.
Per la seva banda, l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha celebrat i ha agraït la iniciativa acadèmica, tot assegurant que la seva aportació permetrà reduir la sensació de vulnerabilitat del territori i buscar així solucions per reforçar la seva resiliència. Joan Roig ha explicat que el treball dels alumnes de la UPC servirà per fonamentar les estratègies i treballs futurs d'altres experts i que l'Ajuntament buscarà finançament supramunicipal per tal d'implementar-les.
Un estudi previ definirà una sèrie d'estratègies, no vol dir que siguin les estratègies definitives, han de passar per mans de diferents experts, segurament hi haurà altres organismes supramunicipals com l'ACA o la CHE que voldran fer altres estudis. De fet, la Generalitat ja ha engegat el pla director, sabem que estan treballant això, i a partir d'aquí serà acumular un tot i en aquests estudis mirar quines fonts de finançament tenim per a fer les modificacions corresponents. El que està clar és que des del municipi no podem abocar gaires més recursos. Ara mateix estem en una situació de col·lapse econòmic, és a dir, tenim encara l'endeutament dels aiguats del 2018, com ja sabeu van arribar les subvencions tard i malament, encara no han arribat les del 2021, de fet encara no hi ha contingut a l'acord de ministres, i estem en recursos propis, encara gestionant emergència. Per tant, tot el tema econòmic haurem de seguríssim cobrir-ho en ajudes supramunicipals. Després de que tots aquests estudis passen per les mans expertes corresponents i s'acaba definint un un estudi, un projecte definitiu, que serà el que ha de portar la resiliència també definitiva al nostre poble.
D'aquesta manera, el treball d'aquest grup de 20 alumnes de l'Escola d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya ha estudiat el fenomen dels aiguats de l'1 de setembre a les cases d'Alcanar i ha plantejat estratègies de resiliència. Solucions que serien laminar les barrancades i parcs urbans inundables.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Deltebre estudia si presentarà recurs d'apel·lació a la sentència del jutjat del contenciós administratiu número 2 de Tarragona que anul·la les dedicacions del 95% de la jornada de 8 dels regidors de l'equip de govern. Esquerra Republicana va denunciar l'acord de ple del 4 de juliol del 2019 on s'establien les dedicacions parcials per un possible frau de llei que el tribunal ha admès. El seu alcalde, Lluís Soler, ha assegurat que l'objectiu sempre ha estat que les remuneracions dels càrrecs electes fossin les òptimes i ha explicat que l'estructura organitzativa es basa en acords d'altres ens locals similars. També ha assenyalat que minimitzaran l'impacte econòmic i prendran la millor decisió pels veïns i la institució. El celler Herència Altes de Gandesa celebrarà els dies 2 i 3 de juliol el nou festival Vincle, una aposta per apropar la cultura a la comarca i reivindicar el paper de la pagesia i la viticultura. Es tracta d'una proposta cultural multidisciplinària amb art, dansa i, sobretot, música. Els caps de cartell són Quimi Portet, cofundador del grup El Último de la Fila, Joan Miquel Oliver, cantant i lletrista del grup mallorquí Antònia Font, i el músic i compositor ebrenc Eric Vinaixa. També s'ha programat els espectacles de dansa Labranza, del col·lectiu La Majara, submergit en l'estètica rural i la quotidianitat de la vida al camp, i Manifest, de l'artista tortosina Marc Grifoll, una proposta que fusiona la dansa i la música electrònica. A més, el pintor i dibuixant italià Roberto Muti, resident a Gandesa, exposarà part de la seva obra a l'interior del celler i s'oferirà un tast vertical del trementinaire, el vi brisat del celler del qual es presentarà la nova anyada 2019. El festival tindrà un espai màrquet tradicional amb presència d'artesanes del cotó, la llata o les herbes remeires, entre d'altres.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara a l'informatiu d'Antena Caro repassem altres notícies en format més breu. L'Ajuntament de Roquetes informa que s'han prorrogat els permisos de cremes agrícoles fins al dia 14 de juny. Es pot sol·licitar per correu electrònic a l'adreça consergeria@roquetes.cat, indicant el telèfon, DNI, polígon i parcel·la de les finques de Roquetes. També es pot fer presencialment de les 9 del matí a la 1 i mitja del migdia. Per qualsevol dubte podeu trucar al telèfon 977 50 15 11. Aquesta setmana ha finalitzat el cicle de tallers d'empoderament femení amb el títol de El compromís de cuidar-se, que ha estat organitzat per l'àrea de qualitat de vida de l'Ajuntament de Roquetes. El cicle ha estat compost per un total de 5 tallers on s'ha dotat a les assistents d'una sèrie de recursos per accedir a l'autocura i al benestar personal. Ahir dijous, 9 de juny, el pavelló de Roquetes va acollir una jornada lúdico-esportiva de voleibol destinada als alumnes de primer d'ESO dels instituts de Roquetes, d'Artosa, Daniel Mangraner i Cristòfol Despuig, organitzada pel Club Voleibol Roquetes. Aquest cap de setmana, 11 i 12 de juny, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, juntament amb el Consell Esportiu del Baix Ebre i el suport tècnic del Club Voleibol Roquetes, organitzen les finals nacionals de voleibol dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, en les categories femenines aleví, infantil, cadet i juvenil, al pavelló de Roquetes. Avui divendres, 10 de juny, la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà celebra el seu 15è aniversari. I ho fa amb una jornada d'actes plena d'art, cultura, màgia i música. A les 5 d'aquesta tarda de divendres es farà el taller infantil Mira, Mira, Miró, a càrrec de l'arquitecte i divulgador d'història de l'art Miquel del Pozo. Es farà a l'àrea polivalent de la biblioteca. A les 7 de la tarda es farà La màgia de les paraules, un espectacle de màgia i il·lusionisme amb el mag Fèlix Brunet. I a continuació, Eric Vinaixa presentarà el seu últim treball, La més bonica història en acústic. Tot això es farà acompanyat amb una degustació de tapes i maridatge de vins de denominació d'origen Terra Alta, celler Arrufí. Les places són limitades i cal fer reserva a l'adreça de correu biblioteca@roquetes.cat o bé trucant al telèfon 680 112 445.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I avui a l'informatiu d'Antena Caro obrim la nostra pàgina esportiva per a parlar de futbol i concretament anem a parlar de l'Associació Esportiva Veterans Roquetenc perquè s'acaben de proclamar campions de la Copa Veterans de les Terres de l'Ebre. I per a parlar d'aquesta fita tenim aquí als nostres estudis el seu president, Eduard Sánchez. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Paco.
I també ens acompanya el membre de la Junta, el tresorer Álvaro García. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Paco.
Han vingut aquí als nostres estudis per a parlar d'aquesta trajectòria futbolística d'aquesta temporada i a més ens han portat quatre copes que d'aquí una estona parlarem de què són aquestes quatre copes. Suposa que la darrera és aquesta Copa de Veterans Terres de l'Ebre. Com ha anat aconseguir aquesta copa? Ha hagut molta rivalitat en aquests encontres?
Bueno, sí, no. La veritat que la Copa de Veterans va ser l'últim partit que van guanyar, que va ser un partit molt, molt bonic, la veritat. Però bueno, vos portem aquí les quatre copes perquè veguéssiu que han guanyat, ha sigut un any espectacular.
Doncs, si us sembla, comencem a explicar cada una d'aquestes quatre copes. Álvaro, quines copes ens heu portat aquí?
Bueno, la primera copa és la Copa de la Lliga de la Pandèmia, se pot dir, la qual se mos va donar lo campionat en aquell moment en com estava la classificació. Si no recordo malament, duiem un avantatge de 5 punts sobre l'Ametlla i l'associació va considerar que la lliga quedava acabada en els punts que havien i el campió tenia que ser el que en aquest moment s'ocupava la primera posició, que érem nosaltres. Bueno, va ser una lliga que realment va ser agridolça guanyar-la d'esta manera, però bueno, se mos va otorgar la distinció de campions i pues mira, a l'any següent no va haver competició perquè la pandèmia va haure moltes lligues, sobretot les nostres, les de veterans, que no es van iniciar, igual que molts de futbol base i tot en tot l'any. I a l'any següent vam començar amb un partit molt atractiu, al camp del Vinaròs, una final de la Supercopa, com a nosaltres com a campió de Lliga i l'Amposta, l'associació d'Amposta, com a campió de la Copa.
Suposo que molta rivalitat, no?
Molta, molta. El partit se va decidir per detalls. Van guanyar nosaltres 1-3, però hauria pogut passar de tot perquè també van tindre les seves oportunitats, però nosaltres vam ser més efectius i he de dir que estos anys hem sigut, a banda de més efectius, pot ser la sort que no hem tingut des de que jo vaig iniciar els veteranos, aquell puntet que ens va faltar per aconseguir aquelles lligues que ja teníem un equip ja format per a poder competir, que s'anava formant any tras any, però vam ser competitius. Per petits detalls se va decantar per a l'altre equip i estos anys fos per petits detalls i fortuna, com sempre també s'ha de tindre al món del futbol, pues se va decantar a favor nostre. I la següent copa ja és la de campions d'esta temporada de la Lliga, en qual també ha sigut una copa molt disputada contra l'Associació Veterans d'Amposta. Sempre hem estat allí un i l'altre, empatats, un avantatge de 3 punts, al final nosaltres vam aconseguir l'avantatge de 3 punts, igual que ells ens van guanyar a casa nostra, nosaltres vam guanyar a casa d'ells i vam ser campions de Lliga. I després ens vam enfrentar a la Copa, que vam tindre també uns rivals molt, molt dignes nostres, igualment també l'Amposta, que també va ser un rival a batre a les semifinals perquè també van passar als penals.
O sigui, que veig, l'Amposta és
és l'equip a batre, sí. Bueno, ha sigut l'equip a batre i suposo que és també el mateix. O sigui, avui per avui, és que és el que diem, avui per avui els dos equips en millor forma són l'Amposta i el Roquetenc. I se decideixen per punts, per detalls, per petits detalls. O sigui, el que seria bonic en aquestes competicions és que s'apuntessin més equips, ja que és una lliga més competitiva. O sigui que la Terra Alta, per exemple, no hi ha cap equip de veterans. Anys atrás estava el Corbera, però ara ja fa anys que no hi ha cap equip de veterans. També seria bonic que de la Terra Alta hi hagués algun equip que també pogués formar, igual que, bueno, que la Lliga s'ampliés una miqueta més en equips. Ara, si no recordo malament, som 12 o 10? 10, perdó, 10 equips. Quan hem arribat a ser 16, bueno, circumstàncies, suposo que ara en la pandèmia també s'ha greujat una miqueta més, però vaja, hi havia també 4 o 5 poblacions que sempre havien fet equip de veterans i ara fa unes temporades que no. I bueno, vam arribar a la final contra el Tortosa. La veritat que va ser un partit que Tortosa va donar molta guerra, va formar un equip molt competitiu, en el qual ens va ficar les coses molt difícils, i també és el que diem, va ser una final que s'hagués pogut decidir tant a favor d'ells, se va decidir a favor nostres finals, però és que també el partit hagués pogut acabar a favor d'ells com a favor nostre. O sigui, petits detalls, doncs... pues, també, és el que diem. Penso que ha sigut, a banda de que hem estat allí, pues, també la fortuna en esta temporada i l'anterior, pues, m'ho ha acompanyat, que sí, també feia falta.
Suposo que satisfets, no?, per tota aquesta trajectòria en aquesta temporada.
Sí, sí.
Ven aquí el resultat.
Sí, sí, a veure, és que abans d'aconseguir aquestes copes sempre quedàvem segons, mos costava molt les coses, vull dir, quan teníem que guanyar, doncs empatàvem, vull dir, vam patir bastant, no? La veritat que enguany s'ha reunit unes condicions, a part de la fortuna que diu Álvaro, també el grup humà, el grup de jugadors, tots se coneixen, juguen de meravella, vull dir, saben estar al camp, vull dir, som veterans perquè som... ens considerem un equip veterà, però veterà d'una mitja de 43 anys d'edat, i la veritat que tot ha anat molt bé dins del que cal. Els lesionats no m'ha agradat, enguany hem tingut un parell de lesionats bastant forts, però bueno, estan bé, vull dir, van vindre l'últim partit que vam fer, que no ho hem dit aquí perquè és l'últim partit que hem fet i ho hem perdut, que és la Copa Catalunya. La Copa Catalunya vam jugar contra un equip de Mataró, el Vistamar, i bueno, mos van guanyar, vam donar guerra, però el nivell és diferent. El nivell que n'hi ha aquí a les Terres de l'Ebre és de veteranos, i el d'allà de dalt és també de veteranos, però veteranos més jovens. Vull dir, dona la sensació que juguem contra juvenils, com aquell que diu.
Suposa que es fa difícil d'escollir entre aquestes quatre copes, però hi ha alguna en especial que tingui algun record especial, que tingueu un carinyo també diferent? En quina us quedaríeu de les quatre?
Jo la Lliga. La Lliga és la que més... Perquè és com diu, com ha dit abans Álvaro, que ens van donar la Lliga del 19-20 per la pandèmia, li direm segurament que quan la fiquéssim al prestatge li ficarem Lliga de la pandèmia, però no ens va agradar gaire guanyar-la d'aquestes maneres. Se va decidir així perquè ningú ens podia alcançar, teníem bastanta diferència de punts, però és que la d'enguany ha sigut tots els jugadors han tingut que ficar el seu gran de sorra, han tingut que esforçar-se, perquè pensa que de 18 partits vam guanyar 16, vam perdre un i vam empatar l'altre. Llavors, va quasi com aquell que diu, vam fer una lliga perfecta per a poder guanyar-la. I la veritat que jo, per a mi, me quedaria la lliga. No sé, Álvaro, tu què...
Sí, sí, totalment d'acord. La lliga, aquesta última. Per a nosaltres, la que és el fruit, per lo menos, quan jo vaig començar a jugar amb els veteranos, farà 6 o 7 temporades. O sigui, que per a mi és la lliga que més satisfacció m'ha donat. De totes.
I ara s'acaba la Lliga, és moment de preparar la pròxima temporada, hi ha fitxatges, ja teniu una bona plantilla, com ho esteu preparant?
Bueno, com vaig dir l'altre dia que em vas entrevistar, ja estan començant a moure algun jugador. Normalment la direcció esportiva, que la porta Nando Crespo i Pancras Queralt, ells coneixen els jugadors que s'ho han deixat, que volen tornar. Normalment, pues, sempre venen a la nostra associació a preguntar, els que poden, perquè molta gent per feina i tot això no poden jugar, encara que també estan apuntats a vegades, però bueno, ja mouen, tenim, com aquell que diu, dos o tres fitxatges.
Estem parlant de molts d'euros en aquests fitxatges.
No, no, al revés. Vull dir, per jugar en aquestes competicions, cada jugador ha de ficar diners per jugar.
Els nostres oients tindran l'oportunitat de recuperar aquesta entrevista a través de la nostra pàgina web, veuran la fotografia amb les copes i també podran veure aquest equipatge que porteu, aquesta samarreta, que per cert és molt xula, no? Això són dels sponsors?
Sí, és la segona equipació. Mira, hem decidit ficar-nos la segona equipació en vez de la primera, potser perquè ha sigut de les poques que hem utilitzat, no, aquest any.
Enguany,
per circumstàncies de rivals, potser només l'hem dut dues vegades. I sí, és la samarreta, igual que la primera equipació, els sponsors, pues sí, que són una part important de que poguéssim estar competint i poguéssim disfrutar després d'algun dinaret, alguna calçotada, alguna festa, perquè sense ells i sense la loteria, pues no es podrien aguantar aquestes associacions, penso jo.
I ara preparant ja la pròxima activitat per a les festes majors de Roquetes, que com molt bé vas comentar, Eduard, en la darrera oportunitat que vam tindre de poder conversar, realitzeu al programa de festes un partit benèfic.
Sí, ja és el tercer any, no consecutiu, perquè com malauradament hem tingut un any sense festes majors, però sí que és el tercer any de festes que fem un partit benèfic. Cada any, la nostra intenció és cada any col·laborar en una associació benèfica. Aquest any és Càritas Roquetes. Vull recordar que el primer any va ser la del càncer, el segon a Safaf i ara aquesta. En principi te vaig dir que estàvem en contactes per portar un equipet així de veteranos reconegut. Uh-huh. Ara puc dir perquè per tema de fetges me van dir que no podien. Va ser el Villarreal, els veteranos del Villarreal. Me van dir que no. Després vaig contactar el Castelló tenia que fer un partit en el Vinaròs, però també per temes de fetges, claro, ajuntar tota la gent que vinguin aquí a Roquetes, expressament el dissabte 9 a les 6 i mitja de la tarda, pues, la veritat que és complicat. Llavors la junta mos se va ocorrir dir, pues, bueno, ja que som 20 i pico fitxes, no? 26 fitxes, sí. 17, que cada jugador, com tenim dues equipacions, exactament la segona i la primera, pues que cada jugador convide a un amic. Uh-huh. que no hagi jugat o que, bueno, que jugui en altres equips, tenies, que convide un amic i llavors ja farem un partit amistós. Això el que volem fer és que l'amic porta la seva família, porta els seus fills, la dona, els familiars, d'allò, amics, llavors sabem si podem omplir el que és el camp i poder recordar bastant diners, perquè tot el que recaudarem serà tot íntegrament per a Càritas.
És a dir, qui jugarà la primera equipació contra la segona equipació?
Sí, però ens mesclarem. Ja t'he dit ara que segurament que la direcció esportiva ho mesclarà tot. Farà dos equips competitius. Farà dos equips equilibrats més que competitius i llavors anirem, jugarem.
Suposo que tots aquests partits que realitzeu a diferents poblacions del territori que tens en contra, això va fent afició? Noteu que cada vegada hi ha més interès i la gent té ganes de vindre, per exemple, a la vostra associació de veterans?
Bueno, és que saps què passa també? Que la nostra competició, malauradament, molts de partits són a última hora. I llavors, a casa sí que he de dir que tenim un grup nutrit d'aficionats que no se'n perden ni un. El que passa és que els partits dels veteranos normalment, i més a l'hivern, comencen sobre les 7 de la tarda. Sempre som els últims en jugar, perquè primer està el futbol base o l'equip amateur i després sempre juga l'equip de veterà del poble, o de la ciutat, en aquest cas. I, bueno, a Roquetes sí, tenim uns aficionats, tenim una vintena d'aficionats que sempre ens venen a veure. El que passa que altres poblacions, pues, a lo millor també te pots trobar en aquesta circumstància o quasi en ninguna. O sigui, però, bueno, és que ja de cara al bon temps, sí, la gent acompanya una miqueta més, però també una llarga part de la temporada, sobretot en la temporada d'hivern, la gent... Pues normal, a les 7 de la tarda potser està millor un altre lloc, no?, que allí aguantant el fred.
De tota manera, si alguna persona està escoltant, algun veterà, i li entra el cuquet de vindre a provar-ho, com pot fer-ho per a ficar-se en contacte amb vosaltres?
Sí, bueno, tots som coneguts, vull dir, entre de veu a veu, mos contacten amb nosaltres, moltes vegades m'han trucat gent dient que volien jugar, jo els dirijo a lo que és la forma, bueno, a Fernando hi ha Pancras, que són ells els que més o menys ho fan. Estem oberts a tots, evidentment, no n'hi ha cap problema, però vull dir,
també s'ha de passar algun tipus de prova física?
No, no, la veritat, home, que pugui córrer o caminar com a màxim, això no, més o menys. Ja t'he dit, molta gent vol, però també se sospesa que tenen, pues, la vida és complicada. Molts de jugadors tenen els xiquets que estan jugant a futbol base i tenen tot el cap de setmana, depèn a quin equip el xiquet juga, doncs tens que anar per tota Catalunya i això, la veritat, que lliga massa i llavors doncs no tenen temps tampoc per a lo seu.
I les famílies com ho viuen, i sobretot els fills, de que el papa jugui a futbol?
Bueno, disfruten, els xiquets, la veritat, ja t'ho vaig comentar a l'altra reunió, que és una associació molt familiar. La veritat que, jo, per exemple, lo mitjà no, però el petit s'ha fet molt amic de sa filla, per exemple, del xiquet de Nando, vull dir que tenen molta comunió, perquè, claro, mentre nosaltres estem jugant, doncs ells estan per allà xerrant, animant-nos, vull dir que la veritat que és molt, molt, molt familiar. Els xiquets, pues, disfruten, veurem-nos d'allò. A vegades també se sorprenen perquè els partits de veteranos, pues, ahí ha estat mesclat tant l'experiència de tots els jugadors, i a vegades, pues, n'hi ha coses que els xiquets diuen que no entenc perquè heu fet això, sí. Pues bueno, pues, els veteranos és un altre ritme.
Us expliquen tàctiques que podríeu fer els més joves?
Bueno, no, me penso que més aviat al revés. Es veuen, mira, pues fan això, fan allò, pues, més o menys.
Pues tenen d'exemple, vaja.
Sí, respecte abans de l'afició, sí que vull recalcar que en la final de la Copa. De la Copa de Veterans, allà al camp del Tortosa, a l'Otero, era camp neutral, nosaltres jugàvem com a locals. La veritat que se va veure un bon ambient, vull dir, és que abans, com has dit, quina copa et quedaria? Me quedaria la Lliga, però com és festa de futbol, allò que digues, un partit bonic de jugar, en este cas vam guanyar, però ja t'he dit, és que si haguéssim perdut també hagués dit el mateix. Va ser este partit va ser espectacular, perquè hi havia molta gent. La gent, claro, són dues ciutats que estem a properes, són germanes i mos coneixem tots, no va haver cap incidència, tot era, pues, uns animaven al seu equip, els altres als altres, i cap problema. I la veritat que va ser una festa del futbol. En esta me sento orgullós per tenir-se a este grup de veterans, perquè la veritat que m'ho van comportar molt bé. Tinc molts bons amics al Tortosa, igual que el Tortosa ens té a nosaltres, i la veritat que va ser molt bonic. I això vol dir que crea també afició, perquè nosaltres l'últim partit que vam perdre, bueno, l'últim partit és agregadors, però vam perdre, algun aficionat que últimament venia dia, ja era hora que perquèseu, perquè estàvem mal acostumats, era per animar-nos, no? Però vull dir que la veritat que sí que potser l'any que ve trobarem una miqueta més de moviment, pues lo germà de tal jugador, pues la família de tal, les dones, pues, també venen més, n'hi ha unes que són fixes, però d'altres, pues, s'apunten, perquè n'hi ha gent que el futbol, pues, no els agrada gaire, però bueno, lo que és la festa, pues sí, la veritat que sí.
En definitiva, una trajectòria molt bona aquesta temporada, i el resultat està aquí damunt de la taula amb aquestes copes. Per acabar, voleu aprofitar el nostre micròfon per enviar algun missatge a la plantilla, a les famílies, a l'afició?
Bueno, no, mira, que descansen, que agafiquen forces i que la temporada següent ja està aquí, i a continuar i a disfrutar del futbol. I només són 90 minuts dissabte a la tarda, que passen, o diumenge, que passen molt ràpid, i la veritat que 90 minuts també va molt bé per a desfogar-te, per a disfrutar, a la fi és un entreteniment, i bueno, sempre agrada competir, jo sempre dic el mateix, no hi ha cap partit amistós, però molt amistós que sigui, igual que el partit de festes, jo penso que qualsevol jugador que es fica a les botes el que vol és guanyar, i dins de sempre de l'esportivitat i tot, però bueno. I bueno, a veure si aquest any hi ha una miqueta més de sort i equips del territori s'apunten i pot hi haurà una miqueta més de lliga i més competitiva, que hi hagi una miqueta més de competitivitat.
I bueno, jo el que m'agradaria també és agrair l'esforç i el servei que ens ha fet el nostre ajuntament. Vull dir, enguany podem dir que al principi van començar jugant com a locals fora, perquè tenim el camp, però després vam poder jugar al nostre camp. Tinc que dir que l'equip que vinc de Mataró a la Copa de Catalunya se va sorprendre de l'estat del nostre camp. El nostre camp, la veritat, que últimament està molt bé. És agrair el servei a tots, a Javito, a tots els que estan encarregats del camp, al nostre alcalde, que quan sempre que ha pogut ha vingut a apoyar-nos últimament. Vull dir, podem dir que també és un aficionat més, perquè li disfruta. I, bueno, sobretot els sponsors, vull dir, suposo que l'any que ve continuaran molts sponsors, uns altres vendran nous, i és molt important. I a les famílies, pues, com sempre dic, primer és la família, després el treball, i com a últim és jugar a futbol. Llavors, això és important, però nosaltres, si per exemple no tinguéssim la parella o la família que no mos apoyés, que tinguéssim altres coses, pues, no podríem anar un rato amb uns amics a jugar, a tocar la pilota.
Avui hem parlat de l'Associació Esportiva Veterans Sant Roquetenc, perquè s'acaben de programar campions d'aquesta Copa Veterans Terres de l'Ebre, i ens ho han explicat aquí als nostres estudis. A més, ens han portat aquestes quatre copes que han pogut aconseguir en aquesta magnífica trajectòria en aquesta temporada. Felicitats per la temporada i per haver aconseguit totes aquestes copes, i endavant, i esperem que la pròxima temporada com a mínim sigui això o molt més. Moltes gràcies, Eduard Sánchez, president de l'Associació Esportiva de Veterans Sant Roquetenc, i també al seu tresorer Álvaro García, per haver vingut aquí a explicar-nos-ho als nostres estudis. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tu.
Gràcies, Paco.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Entre les noves arribades a la cartellera destaca La Voluntària. Una dona marxa a col·laborar a un camp de refugiats i descobreix una realitat desconeguda. També s'estrena Ninja Baby, un film noruec protagonitzat per una jove que s'embarassa per accident i la caricatura del seu futur fill. I torna una de les franquícies més populars, Jurassic World Dominion, que recupera tres dels protagonistes de la saga original.
És Marisa, a new volunteer from Spain.
Ah! Oh.
L'actriu Carmen Machi és La Voluntària, una dona jubilada que, farta de la seva vida, decideix viatjar a un camp de refugiats grec. Quan hi arribi, descobrirà una realitat que no imaginava i que la portarà a explorar els límits de l'amor i la necessitat de sentir-se útil.
Marisa, se trata de que aquí hay unas reglas y hay que cumplirlas.
¿Estás embarazada o qué?
Anda, corta el rollo. No estoy embarazada.
Tú mea en el puto palito.
Ninja Baby arrenca quan la Raquel, una il·lustradora de 23 anys, s'assabenta que està embarassada massa tard per avortar. Està de 6 mesos, però no té cap interès a ser mare. Abans de decidir què farà, comença a dibuixar el seu Ninja Baby, una caricatura del seu futur nadó que també té molt a dir.
¿Este es mi padre? ¿En serio? ¿Te acostaste con este tío?
L'abuela ha tingut un fill. És impossible.
Hola, maca.
Els tres mítics protagonistes de Parc Juràssic, Sam Neill, Laura Dern i Jeff Goldblum, tornen a moure's entre dinosaures a Jurassic World Dominion. Han passat 4 anys després de la destrucció de l'illa Nublar i ara els dinosaures viuen i cacen amb els humans en un equilibri precari. El futur d'aquesta convivència determinarà si l'espècie humana continua sent la màxima predadora del planeta.
Què és això?
El carnívor més gros que ha existit mai.
De pressa! Oh!
No. Ho veus? Ha anat bé.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment, dintre del nostre informatiu, de conèixer quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Ens informa des de l'Institut Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres.
Hola, la jornada de divendres ha començat amb alguns intervals de núvols baixos, sobretot a la zona del litoral central, que es poden mantenir al llarg de tota la jornada. Seran més trencats al centre del dia i sobretot se centraran arran de costa. També al final del dia podrien arribar a punts del litoral de Tarragona. La temperatura avui esperem que sigui una miqueta més alta i ens vam quedar al voltant dels 34 graus. Durant la jornada de divendres ja podem arribar a fregar gairebé els 35 graus a ponent. Tot això acompanyat amb un vent de component sud que s'anirà reforçant al llarg de la tarda i això farà alterar la situació marítima. Com ens espera el cap de setmana? Doncs el dissabte serà molt tranquil, dominat pel sol al matí. Sí que poden aparèixer alguns ruixats a la tarda a punts del nord del Pirineu i la temperatura continuarà amb aquesta tendència a pujar, valors que ja el dissabte podrien arribar a superar els 35 i fins i tot els 36 graus a ponent. Diumenge encara es mantindrà el domini del sol en general i el creixement de les nuvolades serà encara més potent, sobretot a punts del Pirineu i Prepirineu s'esperen ruixats i fins i tot algun xàfec. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.